Començarà la setmana vinent, el dijous 24 de gener. Ara ens ho explicaran, la intenció és fer-ho quinzenal, tot i que doncs, entre Carnaval, una cosa i l'altra, doncs, el mes de febrer només n'hi haurà una de projecció. Però la setmana que ve, el Cinema Prado comença aquesta nova experiència d'un cineclub a Sitges. Nova experiència perquè no és la primera vegada que hi ha un cineclub a Sitges, però un grup de persones s'ha ajuntat amb la intenció de tirar endavant aquesta proposta cultural doncs, per buscar aquestes pel·lícules de fora de circuit que puguin interessar al públic sitgetà. David Cuesta, bon dia.
Bon dia, Joan.
Ferran Rodríguez Sancho, bon dia.
Bon dia, Martínez Sancho. Sí, no t'ho penyis.
Perdona, Ferran Martínez. Tots dos són dos d'aquests impulsors d'aquesta nova experiència, d'aquest cineclub que es vol tirar endavant a Sitges. David, què és un cineclub?
Bueno, el cineclub en general és un... És un projecte d'un grup de gent d'aquí del poble amb la intenció de portar a Sitges un tipus de pel·lícules, d'obrir una finestra a un tipus de cine que fins al moment pràcticament no arriba. Un cine independent, un cine que sempre el volem projectar en versió original subtitulada, que té un públic potencial que nosaltres volem arribar.
És a dir, pel·lícules que s'estiguin projectant o que no s'estiguin projectant, pel·lícules noves, pel·lícules antigues, què vol portar al Cineclub?
La idea inicial és programar pel·lícules actuals que estiguin en cartellera a Barcelona en cinemes com el Cine Verdi o el Cinema Renoir. Són pel·lícules que han pogut estar premiades a festivals com a Sundance als Estats Units o com a Cannes a França, de festivals internacionals, i això de manera continuada quinzenal. Després es poden fer activitats o cicles de pel·lícules més tradicionals, etc, temàtiques, és a dir, això es anirà veient a mesura que el projecte vagi engegant i vagi agafant més força.
Hi ha voluntat cinèfila a Sitges per poder engegar un projecte com aquest?
Home, nosaltres pensem que sí, perquè hem de pensar que tenim un festival de cine internacional amb una reputació molt gran, que va ser iniciada per gent del poble. Per tant, té que haver un interès, té que haver un grup de gent que tingui un interès per aquest art. Per tant, un poble que gaudeix durant 15 dies d'un festival amb una projecció internacional, reconegut a tot el món, d'un gènere molt específic, però que és capaç de subsistir tants anys, de projectar-se en diverses sales del poble, té que tenir el suport, segur, la iniciativa de la gent del poble. El nostre plantejament és a dir, molt bé, això està molt bé durant 15 dies, però l'any hi ha 350 dies que hem de ser capaços de projectar pel·lícules que no siguin les purament comercials, que tenen el seu públic, que és totalment respectable, però que necessitem una alternativa amb aquest tipus de cine. I estem segurs que hem de poder cobrir aquest forat que en aquests moments tenim.
Ara parlarem d'aquest cine, però quanta gent sou ara mateix involucrats o embolicats amb el Cineclub?
Sí, en aquests moments som 8 persones. El David Cuesta és l'alma mater, qui va tenir la idea, qui ens ha anat reunint, qui ens ha anat convocant. Aleshores, hem de comptar també amb el Mario... com es diu
de l'Audio Sitges.
Sí, el Mario, que precisament el Mario ha sigut un dels impulsors d'antigues experiències del Cineclub aquí Sitges, Nicoleta Di Boni, la Marta Sánchez,
en Joaquim Domínguez,
periodista, en Joaquim Domingo, en Josep Fàbregas. Sí. Bueno, em sembla que aquests som els 8 que formem aquest grup, que bueno, ja fa un parell de mesos que estem intentant impulsar tot això.
Anava a dir un grup habitual del Verdi o del Renoir?
Sí, lògicament. cinèfils, amb inquietud cultural, entenent el cine, evidentment, com un art amb un constant desenvolupament. El que passa que el llenguatge cinematogràfic comercial està clar que bé, insisteix i repeteix una i una altra vegada aquelles fórmules que, bueno, finalment no hem d'oblidar que el cine és una indústria, per tant, és un negoci i ha de garantir el retorn de les inversions en benefici. Aleshores, clar, això genera un cine comercial que en una població com Sitges és evident doncs, que els caps de setmana doncs, ocupa tots els dies de projecció. Nosaltres, com dèiem abans, creiem, però, que hi ha aquest públic que vol alguna altra cosa, no? Que no és excloent, no són dos projectes excloents, però sí que han de ser complementaris.
El cinema comercial és extremadament pautat, precisament, doncs perquè està, tot està estudiat i tot està decidit, doncs, el que agrada a la gent i, per tant, doncs, allà on s'agafaran el carmelet. Tot allò que no és cinema comercial, què és? Està pautat, no està pautat? Què és el que portareu a Sitges?
Bueno, sí, sí, només que és important que la gent que en un moment determinat ara aquesta idea doncs, li vingui de gust, li agradi, doncs tingui també clar que el que nosaltres anem a buscar és un llenguatge cinematogràfic actual, renovador, amb temàtiques i arguments del present, i que les pel·lícules, com tota obra d'art, com la literatura, com la poesia, com les arts plàstiques, sempre parlen d'una altra cosa. No parlen només d'allò que veiem o que llegim, sinó que parlen d'una altra cosa. I tota obra cultural i tota obra artística fa els seus efectes un cop és acabat, o menys ni que sigui temporalment, has tancat el llibre, o quan acabes la pel·lícula, aquella pel·lícula que la setmana següent no la saps explicar, o sí, vaig anar a veure tal pel·lícula, però això vol dir que és un intent fallit. No? Uh-huh. Almenys es tracta de que les pel·lícules obrin petites finestres mentals, intel·lectuals, sense arribar a un hermetisme que expulsi a un espectador que digui, bueno, jo no serà massa, per mi no. En fi. Perdoneu per allargar-me, però aquest és un cine que té públic, és a dir, sense ser aquest cine comercial dels milions de dòlars, uh-huh. És un cine que viu bé arreu del món, a Europa, però que per necessitats d'exhibició i per exigències també comercials de les empreses, doncs té una escassa difusió a casa nostra. Mm-hmm. Bueno, pues, anem a veure si Sitges això té vida o no.
Qui es podrà costar aquestes pel·lícules?
Perdona, i voldria afegir un últim punt sobre el que comentava el Ferran, i que sempre es projectarà en versió original subtitulada, que és que és un punt important. Mm-hmm. O sigui, es presentarà com la pel·lícula ha estat creada.
Correcte. Bé.
Que és no portar-la en traducció, uh-huh. sinó com ha estat creada i pensada des del seu moment.
Tot i que Catalunya i Espanya tenen una excel·lent escola de traductors, de dobladors, exacte, perdó. Malgrat tot, doncs clar, el cineclubs, l'essència dels cineclubs és la versió original.
Sí.
Joan,
digues, Ferran.
O Vicenç, si estigués aquí el sí. teu company... La teva veu és la teva veu.
Correcte.
I només tu t'expresses a través de les inflexions de la veu. Doncs imaginem-nos els actors. Mm-hmm. No? Els actors tenen aquella veu que forma part de la seva interpretació, de la seva creació del personatge. Mm-hmm. Ens podem imaginar l'Anna Lizaran, que aquests dies n'estem parlant i lamentant la seva desaparició, que sortís a la televisió amb una obra de teatre i de cop i volta allà i sortís la veu de la Emma Vilarassau, per mm-hmm. molt maca que tingui la veu l'Emma Vilarassau, sí, allà ens estan prenent quelcom, mm-hmm. ho estem perdent quelcom.
Tanmateix, no vull obrir aquí un debat i evidentment no és aquest l'objecte, però hi ha alguns casos de dobladors que la veu dels quals és millor que la del lector original.
Sí, però no, estic, home, totalment d'acord. Però jo crec que no es tracta de veus millors o pitjors.
Sens dubte, es tracta de respectar l'obra, sí, tal i com es va...
I cadascú de nosaltres parlem i donem les nostres inflexions i la nostra personalitat alhora. I, bueno, uns teniu una veu que us permet doncs, fer-ne de la vostra veu una eina professional, uns altres no tenim aquesta sort, però no ens les podem intercanviar.
Correcte.
Perquè no seríem la mateixa persona. Però bueno, ens hem derivat cap a una qüestió interessant.
Sí, però en qualsevol cas, la versió original tenca, en certa mesura, barreres mentals a l'hora d'acostar-se a experiències com aquesta? M'enteneu la pregunta?
Sí,
és a dir,
tant.
Fins al punt que, clar, la gent diu, ostres, és que anar a llegir, perquè, clar, digues, i si és una versió original, doncs en anglès, que la gent més o menys, doncs qui més qui menys pot entendre alguna cosa, o en francès, o en anglès, o en italià, perdó. Però, clar, si te'n vas al japonès o idiomes, doncs hi ha més llunyans, que, clar, costen més. Sobretot si són ja cultures diferents i sobreexpressades en l'idioma original, això pot generar una certa això, barrera mental a l'hora d'acostar-se a una experiència com aquesta?
Esperem que no.
No, i a més també hi hem pensat amb això. Està clar que dius, home, pues una pel·lícula índia, no? O una pel·lícula iraniana o japonesa. Està clar que de primer moment la coneixes menys, et sona una cosa molt llunyana a tu. Com que això és així, també hem pensat, aviam, el nostre objectiu immediat és consolidar-nos com a projecte cultural estable a Sitges. De moment és un projecte que el dia 24 comença i que tenim unes intencions, no? L'altra meitat de la cosa és el públic de Sitges, la població de Sitges, la gent jove, la gent no tan jove, la gent forània, que també en un moment determinat pot estar interessada en sentir pel·lícules amb la seva llengua, no? Però està clar que les primeres projeccions fins a guanyar-nos la confiança de la gent han de ser, tot com tu deies, doncs en anglès, en francès, en italià, en llengües, en idiomes, que propers. Siguin més o menys propers.
Correcte.
No? Per evitar aquest fenomen d'expulsió, no? Que quasi sigui una militància de...
A més que a nivell cultural també és més senzill entendre doncs, el que passa a Itàlia o el que passa a Gran Bretanya o als Estats Units que no pas el que passa a Iran o a l'Índia.
Sí, això és així. L'horari també ha sigut triat amb el sentit de que estigui el més obert possible.
Dos quarts de nou del vespre,
exactament. Dos quarts de nou del vespre ens sembla una hora que està oberta a aquella gent doncs, que entre les 7 i les 8 acaba de treballar, però que tampoc impedeix després anar-se'n a sopar a casa o aprendre a fer un mos per allà a prop, o en un moment determinat, tenint en compte que, moltes vegades els vespres dels dijous ja convida a fer una mena de prèvia del cap de setmana. Per tant, intentar sumar i atreure i guanyar-nos la confiança de la gent.
D'acord. Heu fugit de l'horari nocturn estricte, també?
Sí, perquè, i sobretot començant ara l'hivern, doncs un horari massa tardà, moltes vegades, a gener, febrer, tal com deies al començament, el temps comença a girar cap a un temps d'hivern, probablement dit, que tampoc es tracta de fer anar la gent pel món a determinades hores, que necessitem que la pròxima vegada puguin venir i no estiguin al llit amb grip.
Comenceu amb Cesare deve morire.
Sí.
Què és això?
Això és una pel·lícula dels germans Taviani, pel·lícula que va guanyar a la Berlinale de Berlín, l'Os de Berlín, i que l'hem de contextualitzar en una presó a Itàlia, en la qual els presos d'aquesta presó representen una obra de Shakespeare, que és César deve morir. I a partir d'aquí comença la pel·lícula.
D'acord. És a dir, està emmarcada dintre d'una presó italiana.
Correcte.
I aleshores allà passen coses relacionades amb el Juli César de Shakespeare.
Sí.
Sí. L'has vist, David?
I per venir-la a veure s'ha de venir a veure. És molt recomanable, sí. és absolutament recomanable, i a més ens vam posar ràpidament d'acord amb la gent del grup en quina pel·lícula escollir, buscar una pel·lícula, com dèiem al principi, que fes, que estigués en cartellera, ser possible, que fos una pel·lícula actual, que no hagués arribat aquí Sitges i que, per tant, tingués un interès. Quan li hem anat descobrint a la gent quina era la pel·lícula amb la qual inauguràvem, la gent ha dit, ah, molt bona elecció. O sigui, una mica una referència, no? I a la gent que no la coneix, digui, que bé que l'hagin portat, quina bona elecció per part de la gent del Cineclub Sitges que hagin portat aquesta pel·lícula aquí, l'hagin programat, perquè mica en mica, a mesura que anem programant altres pel·lícules, ells ja vinguin per inèrcia. Que siguem capaços de guanyar-nos la confiança de la gent i que vinguin per inèrcia. I diguem, què vaig a veure avui? Bueno, segur que si ho han programat al Cineclub Sitges és una pel·lícula amb un interès, per un motiu o per un altre, però que tingui un interès que la gent li porti cap al cinema.
Home, heu començat amb referències cinematogràfiques claríssimes, perquè més enllà de l'obra de Shakespeare hi ha el Juli César de Mankiewicz també. Per tant, doncs, sí, entenem que aquí deu haver una barreja,
sí,
de tot, oi?
Sí, i també, home, a part que ells aficionats al cine, els germans Taviani també han de ser un element d'atracció important. Tal com deia el David, d'allò que es tracta és de que pugui haver aquest moment ideal en què la gent vagi a les sessions del cineclub, més enllà de la pel·lícula que sigui més familiar o menys, no? I està clar que els germans Taviani és un am, aquesta pel·lícula aquí hagi llegit crítiques, ha de recordar en aquests moments que dius, sí, que aquesta pel·lícula havia de ser interessant i m'ho hagués agradat anar-la a veure a Barcelona, que per cert encara està en cartell a Barcelona. I bé, es tracta en aquest camí, doncs, de programar i projectar pel·lícules de qualitat en versió original i el més actuals possible.
Aquesta és l'única de moment que teniu en cartell?
Sí.
És a dir, la del mes de febrer encara no la teniu, no la teniu tancada?
No la tenim tancada. Tenim una programació feta, però clar, tot el procés és complex.
Sí, com funciona això? Sí. És a dir, com es porten les pel·lícules?
Com es porten les pel·lícules? Les pel·lícules es poden portar directament a partir de les distribuïdores, però en el nostre cas, que, bueno, directament a partir de les distribuïdores, com si fóssim un cine comercial, la qual cosa significa haver de passar per caixa i haver de evidentment, pagar els drets com si fóssim
normal,
pues, el cine, com és lògic, no? Perquè les distribuïdores, finalment, aquesta és la seva, no només aquesta, però aquesta és la seva funció. El que passa a nosaltres, com a cineclub, i que ens hem legalitzat com a associació de cineclub, i ens hem federat a la Federació de Cineclubs de Catalunya. La Federació de Cineclubs de Catalunya fa també aquesta feina de tenir contactes i tenir unes relacions amb els distribuïdors de tal manera que posa a la disposició dels cineclubs de Catalunya aquest tipus de pel·lícules. I bueno, en aquest cas ha sigut per aquesta via, la cosa, diríem, econòmicament ens és més, molt més fàcil, tot i que també hem de tenim compromisos anecdòticament, hem de dir que el dijous 24 es projecta això i el dia 25 l'hem d'enviar a Múrcia, aquesta còpia, no? Perquè, bueno, és un compromís que hi ha tota una roda.
D'acord, no? Són còpies que circulen, aquestes.
Són còpies que circulen. És una còpia, bueno, és la versió 35 mil·límetres, que, bueno, que són còpies que ens arriben i que nosaltres els hem de donar sortida perquè tota aquesta cadena, doncs, funcioni.
Venen en 35 mil·límetres? No ven digital?
Venen en digital o venen en 35.
D'acord.
Aquest és una qüestió també
interessant.
A veure. Comentar.
Comença
sí?
Sí.
Bueno. Les còpies digitals demanen de tot una instal·lació, demanen de tot una sèrie d'equips de digitalització, venen 2K. Amb un sistema de so, etc, que en aquests moments, avui per avui, encara no, el Cinema Prado no en disposa.
D'acord.
Això d'una banda. Però això no vol dir que un altre, amb alguna altra versió digital es pugui projectar, perquè de fet el Prado projecta de tot, no? En totes les seves sessions comercials i des de fa molts anys. El Prado també té una excel·lent màquina de 35 mil·límetres, que per cert, de l'últim que s'ha fet industrialment en 35, i aleshores els 35 mil·límetres també donen una qualitat d'imatge que el digital no dona. És a dir, jo voldria fer aquí la comparació entre el vinil i el CD digital.
Correcte, sí, sí. O entre la televisió analògica i la TDT, si vols.
Exactament, exactament. Aleshores, bé, amb tota aquesta profunditat de camp i tota aquesta graduació en pastació de color, doncs és diferent i, bueno, aviat el 35 mil·límetres es podran veure en pocs llocs, no? Nosaltres no hi renunciarem als 35 mil·límetres, perquè també en el futur està clar que la digital s'ha d'anar cap aquí, però els 35 no hi volem renunciar.
Anava a dir, fa més de cinèfil també, no? El 35.
També, sí. també. I tot sigui dit, l'educació de l'ull doncs, també és una cosa lenta, i moltes vegades jo personalment, no sóc cap especialista, em costaria distingir una projecció d'una altra segons quina és.
De fet, quan hi ha una anècdota també, a l'iniciar el projecte i quan vam anar parlant amb gent i que es volgués afegir el projecte, una de les persones que vaig anar a veure va ser amb el Francesc Bordaria. Per nosaltres era important anar parlant amb ell perquè és una referència aquí a Sitges en el món del cinema, com molt bé coneixeu en aquesta casa, i molt humildament el vam anar a veure i aquest projecte. Jo sé que fa 20 anys, quan la gent va crear el Cineclub a Sitges, doncs tu els vas ajudar a fer-te partícip del projecte i de que sàpigues que hi ha aquesta llavor que s'està plantant. I ell em va dir, diu, suposo que ho farà amb 35 mil·límetres, no? Perquè un cineclub té que ser així. Diu, bueno, ho farem com puguem i ens adaptarem a les circumstàncies, no? Diu, bueno, heu d'intentar sempre que pugueu escollir entre una tecnologia o una altra, sempre fer l'altra, pels motius que deia molt bé el Ferran, i perquè us donarà un valor afegit a el que ja es fa més en el propi cine comercial. Per tant, també ens va reforçar molt aquesta idea d'intentar ser fidels a aquesta tecnologia de 35 mil·límetres amb totes les seves avantatges i contres que té a nivell de distribució.
Perquè clar, hi deuen haver algunes cintes que no es deuen ni trobar amb 35, ja deuen directament distribuir-se en digital, oi?
Sí, això és el futur, però bé, ja ens en sortirem.
D'acord.
Ja ens en sortirem, no serà un obstacle.
Sí. Quin enteneu que ha de ser el vostre públic objectiu? És a dir, a qui va adreçat aquesta proposta? Una miqueta ho heu apuntat al principi, però una miqueta per aprofundir més. En qui esteu pensant quan dijous 24 de gener, les 20:30, és a dir, a 8:45 del vespre, al Prado, projecteu Cesare deve morire?
D'una manera molt simple, i no és... vaja, a tota aquella gent a qui li agradi el cine. Clar, això, això és molt ample, però precisament hi ha un públic que li agrada el cine i que últimament, també perquè la vida quotidiana va per aquest camí, doncs aquelles pel·lícules que potser no arriben a les sales de cinema, doncs es despengen i es veuen a casa amb l'ordinador o amb un sistema de cine domèstic. Bé, aquesta gent la volem recuperar, ni que sigui parcialment, no? Perquè encara que sigui una expressió molt ja molt suada, no? Però l'encisament de la sala fosca, de la gran pantalla, de tot allò que només es sent a dins d'una sala de cinema, participant d'una història i d'unes imatges de gran format. Aquesta és una experiència irrepetible a casa. Per tant, que la gent ha de pensar què està veient, què està passant quan ell està davant d'una pantalla cinematogràfica en la que moltes vegades ve de gust veure, bueno, una història, diríem, intrascendent o banal o que bueno, simplement doncs, et faci passar l'estona. Bé, també es passa l'estona amb aquest cinema de qualitat. Uh-huh. El que passa que, com les cebes, aquest tipus de cinema té diverses capes. I és evident que aquest ventall de públic que nosaltres l'obrim totalment des de, diríem, des del jove ben jove, des de noi o noia de 17, de 16, de 17, de 18 anys, que, bueno, que s'està formant el seu univers personal i les seves referències i està tirant totes les antenes possibles al món, fins aquella persona ja de, diríem, de la meva edat, nascut a final dels anys 40, doncs que, bueno, que tenim una certa tradició cinematogràfica, doncs aquí hi ha un ventall molt i molt ample. No? I creiem que Sitges hi és.
Anava a dir, en Ferran ens ho ha contestat una miqueta, però en qualsevol cas hi incideixo. L'última vegada que hi va haver un cineclub a Sitges, internet no existia.
Exacte.
Aleshores...
Què passa? Deixa'm que et contesti amb una resposta... Moltes vegades s'ha dit una resposta que no té res a veure amb el cine. Moltes vegades, recentment, s'ha parlat dels moviments socials, les primaveres àrabs, on internet, el telèfons mòbils, les xarxes socials han jugat un paper tan important, oi? Mm-hmm. Però la caiguda del mur no hi havia internet, ni hi havia els mòbils. I a les 9 del matí del dia que va caure el mur a Berlín, ningú hagués dit que allò passaria. Vull dir que hi ha una cosa encara més important que les xarxes socials, tot i que les farem servir nosaltres. O sigui, el Cinegrup de Sitges tindrà una presència a Facebook i tindrà una presència a les xarxes socials, però al boca a boca. Això, aquest és una vella, un vell sistema de comunicació que encara avui en dia funciona.
Jo em venia a referir més a la possibilitat que té tothom des de casa seva d'accedir a qualsevol cosa, a qualsevol pel·lícula, amb facilitat, legal o il·legalment,
sí, clar,
perquè,
clar,
perquè és
clar,
així, des de la xarxa. Fins a quin punt això doncs entra en l'univers dels cineclubs i fins a quin punt la gent doncs està o no disposada a veure les pel·lícules doncs en el format que ens comentava el Ferran, aquest format de pantalla gran, de cinema, les fosques, oi? O fins a quin punt la gent hi renuncia i en una pantalla de 15 polzades és capaç de veure doncs La Diligència, oi? Fins a quin punt hi ha una cosa i fins a quin punt hi ha l'altra, com ho veieu?
Això és el que hem de ser nosaltres capaços de convèncer-los. De convèncer la gent de que aquella pel·lícula que estan veient a casa seva amb una pantalla, amb unes mesures determinades, ha estat pensada i ha estat rodada perquè es projecti en una sala a les fosques i en una pantalla totalment diferent.
Anava a dir, però hi ha hagut un canvi cultural en el moment que la gent ja s'ha acostumat a mirar les coses des de l'habitació de casa, posem per cas, o des del menjador, però bé, la pantalla del menjador acostuma a ser una miqueta més gran, però és que una miqueta el concepte aquest, no? Fins a quin punt...
Aquesta és una realitat contra la que és inútil lluitar. Sí. Contra la que és inútil lluitar. Per tant, hem d'intentar saber oferir o bueno, atreure i crear l'hàbit o la confiança de que això l'aficionat al cine ho pugui anar compaginant. Mm-hmm. No? Perquè és molt clar que una pel·lícula com Cesare Deve Morire o una altra pel·lícula que aquest moment no dic el nom per no enganxar-me els dits, però enormement atractiva, que després tu a casa també la puguis tornar a veure. Perquè una de les coses que ens passava sempre abans, l'etapa pre-internet o predigital, és que començaven a venir coses de la pel·lícula al cap o eres conscient que se te n'havien escapat mentre estaves veient una imatge, el quadre següent, la seqüència passava. No? Bueno, doncs aquesta segona mirada, que després pot ser possible a casa, doncs bueno, està bé que hi sigui, perquè crec que tot això alimenta la ment i alimenta la mirada, no? I alimenta el pensament.
D'acord, és a dir que sense tancar les portes a la possibilitat de consumir a casa...
Impossible tancar-les, no? Impossible, aquestes portes són obertes i a més el món no va mai enrere, mai.
Aquest és un cine que fa pensar, o que farà, o que vol fer pensar, el cine que voleu portar. S'ha pensat en l'establiment d'algun tipus de diàleg, debat, previ o després de les pel·lícules?
Ho volem fer, digues, David.
No, ho volem fer, és la idea. O sigui, la idea és no tan sols projectar una pel·lícula que compleixi una mica amb la filosofia del cineclub, sinó afegir portar un valor afegit, d'acord? Algú que la gent no tan sols sigui arribar al cine, veure una pel·lícula i marxar, sinó oferir-li l'oportunitat de primer veure una pel·lícula que potser ells no hi havien pensat, no la coneixien o que tenien molt interès en veure, però per aquests motius no arribava a Sitges, i que per tant se'ls dona l'oportunitat de veure aquesta pel·lícula, però a més organitzar algun tipus de fòrum posteriorment a la pel·lícula o en algun moment determinat per poder comentar i poder discutir a més de la pel·lícula. O sigui, portar un valor afegit a la projecció en si de la pel·lícula.
Moltes vegades aquest tipus de cinema genera això, genera doncs que algú altre ha vist coses que tu no has vist i aleshores a partir d'aquí és quan s'enriqueix més.
Sí, això evidentment forma part tradicionalment de la idiosincràsia del cineclub, no? Això ho volem mantenir. No sabem si aquest primer dia, que tindrà un component d'inauguració i també volem que tingui un component una mica especial, això s'hi prestarà, però si és així, si hi ha un grup de gent que després es queda, ens ajuntem tots a les primeres fileres i comentem el que hem vist, això és quelcom que volem, bueno, que formi part també de
l'ADN,
de l'activitat, no. També bueno, volem que la gent tingui una petita fitxa tècnica de la pel·lícula que se li doni a l'entrada.
Això també és molt tradicional dels clubs, no?
Sí, perquè en un moment determinat hi ha gent que aquestes coses les guarda. I diu, com es deia aquella pel·lícula? Qui la feia? O qui era el director de fotografia?
Jo ho faig. Jo ho faig. Per exemple, jo totes les pel·lícules que cines que donaven aquesta fitxa apuntava la data que... Bueno, apunto la data que hi vaig i amb qui vaig. Fa com 20 anys que tinc això i veig quan ho miro veig a mi anant a les sales de cine i la meva circumstància personal, no? Perquè al final quan un va al cine també va sol per no deixar anar acompanyat en les seves circumstàncies personals, i això ho faig, i és una cosa que hem dit de fer perquè forma part, li dona un valor afegit.
Correcte,
més valor afegit a la projecció, és a dir, estàs veient una obra d'art que s'ha d'explicar i s'ha de donar el màxim d'informació que exposi, que sigui útil a la persona que ho llegirà.
A més, no sé si sabrem fer-ho, perquè tenir idees o tenir bones intencions, l'infern està empedrat d'això. Però sí que voldríem que l'espectador se sentís de que pensem en ell, que hem pensat en ell abans. És a dir, el simple fet, doncs, de dir, mira, aquí tens aquest fulletó, aquesta petita full amb títol, data de filmació, fitxa tècnica, i si és possible algun comentari que permeti recordar. Evidentment està pensat perquè l'espectador, no, fins i tot a la millor darrere, si està en blanc, es pugui apuntar alguna cosa, si li ve de gust. No es tracta d'obligar-lo a que faci deures, oi? Però tot el que volem fer va lligat a pensar en aquesta persona que està a casa i que no m'he determinat, i escolta, no, són les 8, me'n vaig cap al Prado, que avui hi ha cineclub.
Dades tècniques, o pràctiques més que tècniques, preu de l'entrada?
6 euros al públic en general, i aleshores 5 euros pels socis de l'entitat, i per socis d'altres entitats que puguin venir, que estem en contacte amb aquestes entitats.
D'acord, és a dir, 6 euros, que és un preu doncs per sota del preu d'entrada comercial al cinema, doncs per poder assistir en aquestes pel·lícules. Heu fet números vosaltres?
Sí, els teniu clars. Això és un projecte, que no, com ho explicaria, no ens guanyarem la vida amb això. Nostre, és una entitat sense ànim de lucre, però no volem perdre diners. No, no, sí, perquè sigui un projecte a llarg plaç, els números tenen que sortir molt bé. Correcte. I en el fons, aquest és un projecte que està format per persones que venen del món de l'empresa i que per on d'anar els números el tenen des d'un principi i estan sobre la taula. Perquè si no sabem que això serà un dia i s'ha acabat. I no tindrà la continuïtat que necessita.
Veig el celler del Prado, veig el celler de l'Ajuntament també. En què col·labora?
Sí. Sí. Tot just, de fet, avui, ara venim d'una reunió amb la Regidoria de Cultura, amb Mireia Rossell, amb qui ja el David hi havia parlat prèviament, havia anunciat tot això, i aleshores l'Ajuntament ha sigut sensible i receptor i amb, pensem que amb força il·lusió amb això, i més enllà de futures col·laboracions, els cartells que es penjaran a establiments i a llocs públics, etc. Doncs els cartells ens els ajudarà a imprimir
l'Ajuntament. És un moment difícil per començar a engegar nous projectes, aquest.
Això per mi fa un repte més interessant encara.
Sí. Home, aviam, si això depengués de que aquest o qualsevol ajuntament de qualsevol població de Catalunya, doncs si ho hagués d'allà de posar els diners damunt de la taula i sense l'ajut públic això no pogués funcionar, és evident que no podria existir. De tota manera, nosaltres creiem que les coses sempre, no només en època de vaques primes, sinó de vaques grasses, les coses han de dependre de la societat civil i d'aquest teixit moltes vegades subtil que les il·lusions i les ganes de fer coses i de connectar-se els uns amb els altres ho han de fer possible. I si no és possible, vol dir que la realitat s'ha imposat. Moltes vegades la realitat i la voluntat a la vida fan un pols sempre. A la realitat difícilment la guanyaràs. Aleshores potser es tracta de portar-la cap al teu terreny i fer, no sé, com aquells un plat de sopa, no? Ple de sopa, i que si el tires, si va cap un costat o va cap un altre, vesses. Doncs,
en
aquest sentit, intentar mantenir. Això sí, amb entusiasme i ganes de treballar i vinga, i fer-ho.
De moment tenim primera sessió, que és aquesta Cesare Deve Morire, el dijous de la setmana vinent al Prado. Tenim també segona sessió ja?
Sí, confirmat el dia 28 de febrer.
28 de febrer.
El que tenim pendent de tancar és quina pel·lícula serà.
Sí, però la data és segona. Un parell o tres de pel·lícules que no depèn, que estan en la nostra programació, però no depèn de nosaltres d'aquell que ell dia sigui una o sigui una altra. No?
Que hagi de venir de Múrcia,
per exemple.
Per exemple, no? Per exemple.
D'acord.
I sense descartar que potser no sigui cap d'aquestes, perquè, clar, en tenim altres, dir, i hem de ser flexibles per també en un moment determinat dir, escolta'm...
La gent del Cineclub teniu un llistat de pel·lícules
ens ha ocupat estones.
Totes pel·lícules dels últims anys, no?
Ara per ara, pel·lícules recents. Que en algun moment determinat s'escaigui, per les raons que sigui, doncs de fer un d'internet intercalant algun tipus de cicle de pel·lícula de cine clàssic, o una pel·lícula o alguna cosa, tenim projectes, no? Però abans de carregar el carro de projectes, més val tenir les sabates lligades per caminar tu sol.
D'acord. Hem quedat, el 28 de febrer serà la segona sessió. De fet, el 28 de febrer, perquè entre mig hi ha Carnaval, hi ha aquest cicle de cinema de muntanya que també engega el Prado. Per tant, doncs, no hi havia més dates fins al 28 de febrer, però a partir del 28 de febrer la idea és fer-ho quinzenal?
Correcte.
Havíeu comentat, oi?
Correcte. Sí. Aquest serà un projecte. El fet de tenir una programació estable de manera quinzenal. A més, estem treballant amb altres línies d'activitats, que sigui fer cine amb entorns que no sigui el cine pròpiament, de portar-ho a altres llocs del poble i de, a partir d'aquí fer altres activitats del cineclub, organitzades des del cineclub, amb convenis amb altres entitats, amb altres llocs. La idea és, a més, obrir altres línies de treball.
D'acord, doncs això, d'això suposo que...
mantindrem ben informats.
Ah, exacte, sí, sí. Suposo que en David i en Ferran hauran de venir un altre dia, oi, explicar-nos
sí,
això un cop...
Estarem encantats.
Sí. S'hagi començat a concretar. Però que de moment, doncs, quedem d'aquesta manera. Dijous 24 de gener, a 9:15 del vespre, al Prado, aquesta primera de les pel·lícules que proposa el Cineclub de Sitges. Cesare deve morire, una pel·lícula de Paolo i Vittorio Taviani. N'hem pogut parlar amb en David Cuesta i ara sí amb en Ferran Martínez Sánchez, que, doncs...
No, home,
disculpes!
No, escolta, els noms és el de menys, el de més és...
És que això, que això engegui, que això engegui. Doncs moltíssimes gràcies, molta sort en aquesta nova experiència de Cineclub. I a tots vostès, doncs, són les 12. Us deixis amb la xarxa, nosaltres ho deixem fins a demà. Que vagin un molt bon dia.
Cada dia, al matí amb nosaltres.